Passen 6 minuts de les 11. Penedès en xarxa. Vinga, va, que intentarem remuntar una mica aquest dia gris i lletjot, tot parlant d'històries que arriben a la gran pantalla. És el cinema que ens acosta el Marc Compte. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Tu que vens del carrer, no acaba de brillar, no, el sol avui?
No, no, està una mica lleig.
Mira, encara... que semblava que ho havíem arreglat ahir, però
sí,
tornem-hi,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí, totalment.
Són molts dies ja d'aquest cel gris tapat, boira matinal, sense veure el sol... Aviam si remunta això, que ho necessitem tots. Una forma de remuntar, de viure altres vides, altres històries, és el cinema, totes aquestes històries que ens porten. Marc, comencem amb les propostes que trobarem aquest cap de setmana a la cartellera.
Sí, al Kubrick començarem amb Foto de família.
¿No habíamos quedado delante del metro?
¿Qué hora es?
12:22.
¡Ah! Es verdad, ¿a qué hora es el entierro?
No me apetece nada.
A nadie le apetece ir a un entierro. Hola, mamá. ¿Cómo estás?
¿Y ahora quién es este?
Es tu hijo, Pierre.
Ah, sí.
Tienes suerte de tener a tu mujer.
Es mi exmujer.
Oh, sí. Eso también me pone triste.
Pero bueno, oiga.
¿Habéis oído lo que ha dicho la abuela?
Me gustaría morir en San Julián.
Puede que sea importante para ella, ¿nos lo pensamos?
Quizá no le apetezca morirse aún.
Que sí, vale, no he dicho nada.
Está neurótica perdida.
Vuestra abuela ha salido de casa varias veces, varias noches.
¿Cuál es la idea? ¿Meterla en un asilo de ancianos? ¿Es eso?
¡No!
A ver, sí, se reduce un poco a
sí,
eso.
Sí, un poco sí.
No les debe de resultar fácil porque no es que los tengan encerrados a cal y canto.
¿Perdón?
¿O podría quedarse con nosotros por turnos?
No, no, para nada, es buena idea. Todos tenemos una vida.
Es peligroso estar aquí.
¿De qué sirve insistir así?
Insisto, porque ojalá mi madre hubiera insistido así por mí.
La familia no es mi fuerte. Me llevo bien con los chicos, pero he metido mucho la pata.
De niño quería mucho a mis hermanas. Las veía en verano en San Julián.
Tengo la impresión de que estamos separados y necesito que volvamos a juntarnos y sentirme completa y en paz.
Sentirse cuidada la pone contenta.
Si yo ya la cuido, ¿qué más quieres que haga? Le compro cada semana. Hago que le lleven la comida cada día.
Huyes, como has huido toda tu vida, por cierto.
Sé que no te resulta fácil, pero me encantaría que me reconocieras.
De mi infancia solo me acuerdo de San Julián. Elsa, ¿te acuerdas con qué ganas lo esperábamos?
Al final no lo habré hecho tan mal.
No, para nada.
Portem una ratxa d'estrenes franceses que, déu-n'hi-do, Marc, anem a una per setmana com a mínim.
Ben bé, des que porto aquí, jo crec que cada setmana te'n porto una mínim.
Mira, com que és una cosa que hem estat comentant i que ens ha fet gràcia, llegia a l'ABC, al voltant de Foto de Família, que deia això: otra de esas pelis franceses irrelevantes que nos siguen llegando con regularidad cartesiana. I deia el crític, entiéndase, no és que sigui mala, però feia al·lusió a aquest allau de cinema francès que, com que les majors nord-americanes estan més restrictives, doncs entra per la porta gran.
Sí, sí, no, no, és un degoteig constant de pel·lícules franceses setmana darrere setmana. Avui us porto Foto de Família, és una família amb tres germans que estan molt separats, que han perdut molt el contacte. També els pares no han treballat per mantenir aquesta comoditat que hi havia, i que es reuneixen de nou amb l'enterrament del seu avi. Els pares, això, havien estat més distants, doncs en morir-se els avis es veuen forçats a retrobar-se, per tant, a recuperar aquella relació entre germans i a fer el que es diu fer família. Per ajudar i trobar tota una solució comuna, doncs es veuen que es troben amb un gran paquet, que és la seva àvia, que es queda sola, sense el
marit. Una patata calenta, eh?
I, clar, és, com escoltàvem el tràiler, és què fem amb ella, si ens la repartim, si fem per torns, si la deixem a la residència. I, clar, l'àvia, a més, s'escapa, va per sola i sí que necessita un cuidado intensiu allà de la família.
És curiós perquè la crítica francesa és molt més benèvola que la crítica espanyola. Le Figaro, per exemple, diu que és una pel·lícula divertida, tendra i que et commou, o Le Parisien destaca que té un elenc soberbi, per exemple, hi ha l'actriu i cantant Vanessa Paradis, que és molt entranyable, i les crítiques dels diaris espanyols són força més dures. No és que se la carreguin, però són més dures que no pas les crítiques del seu país.
No, podem suposar que és el que ja fan a França, que saben vendre molt bé el seu producte interior cap a l'exterior, i aquí potser ens ho mirem amb més crítica de... Bueno, tampoc està tan bé.
Seguim amb més propostes. Ara rescates una pel·li del Bagul dels records, ben bé.
Seguim amb el dels clàssics del Kubrick amb Tiburón.
He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Y que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara.
Música mítica, com poques, aquesta banda sonora de Tiburón, que a més va guanyar un Òscar en el seu moment, fa una pila d'anys. Quants, Marc?
És que també és de la dècada dels 70, és també aquella època daurada de pel·lícules, més un jove Steven Spielberg, realment. És una de les pel·lícules més taquilleres de l'època, fins anys després, el 77 aproximadament, amb Star Wars. I tenim una, com s'escoltava, una brillant banda sonora que és de la llegenda John Williams, que també una col·laboració, un tàndem d'or amb Steven Spielberg, sempre han fet úniques. I res, és aquella pel·lícula que et manté tens, que és un tauró que li agrada molt matar i menjar-se persones humanes. I res, és una pel·lícula que passa a Amity Island, és una platja de Califòrnia, en què de cop i volta primer desapareix un cos perquè se l'ha menjat un tauró. L'alcalde no vol anar cap a la por general i s'espera que es passi un segon atac. Llavors aquí sí que hi ha el caos, s'apodera de la platja, entra un policia, un caçador expert en taurons, un biòleg, tot per intentar caçar aquest gran tauró. Al final és... Aquesta és la gran tensió que amb la banda sonora doncs, ja et dona aquest nerviosisme constant.
Una gran pel·li de Steven Spielberg, tot i que només amb l'àudio, amb el tràiler que ara escoltàvem, es nota, pesen els anys, el pas del temps. Clar, els efectes especials dels 70, comparat amb ara...
Sí, sí, sí.
És de nens, no? Però, tot i així, com deies tu, aquesta tensió que et manté amb el cul a la cadira, aquells nervis, aquella mala estona que et fa passar, això es manté intacte.
No, ja, això ja els espectadors ens podreu dir, podreu veure si hi ha molta tensió, si segueix igual o ha envellit d'una altra manera.
Clar, i a més, molts l'haureu vist a la tele i ara... Teniu l'oportunitat de veure-la d'una manera diferent a la gran pantalla, que jo em penso que s'ha de notar el canvi, i molt.
Sí, jo vull averiguar-ho perquè...
Tu vols fer l'experiment, no?
Sí, sí. Jo ho havia vist a la televisió i aviam com és en una gran pantalla. A veure, s'ha de canviar i ha de millorar moltíssim.
Seguim amb més històries, més pel·lícules. Què proposes?
del Cineclub de Vilafranca del Penedès, Aquelarre.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
La gente de aquí es inconstante como el mar.
Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas.
¡Ponte la pared!
Con la cachera tan herida. Batera, me tendré tu estrella. Va que el batea roto. Te arre que tendré tu estrella. Me seré como...
Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado.
Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo.
Cántala.
Es duguna y beste berorik.
Declaradas culpables de participación al Shabbat serán quemadas en la hoguera.
Es duguna y beste berorik.
Zure musu en sua baño.
Harías el Shabbat para nosotros.
Por supuesto.
Sua baño. Es duguna y beste berorik. Zure
musu. ¿Y si el Shabbat no existiese? Si solo fuese un sueño.
Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño.
La música juga un paper clau a Aquelarre i justament la música ha estat un dels Goyas que ha rescatat aquesta pel·lícula.
Sí, ho comentarem també més tard, que els Goyas han portat més un aspecte més tècnic d'Aquelarre i no sorprèn perquè realment és una realització bastant molt decorada, molt tècnica, molt detallista. Té molt bons elements darrere de producció.
Explica'ns una mica la trama.
Bé, doncs Aquelarre, primer expliquem el nom. És, Aquelarre és un procés, bueno, una celebració que es feia antigament als boscos del País Basc, a Zugarramurdi. Es venerava un animal associat al ritual satànic, es practicaven arts màgiques, era un ritual que durava tot des de la nit fins a la sortida del sol, i es... Hi havia moltes consignes de bruixes, de bruixots... Tot era una temàtica molt comuna. Això va passar que el Tribunal de la Inquisició, que realment va prendre un tou de coses, doncs aquella època també, com s'explica la pel·lícula, va anar per una caça de bruixes a Zugarramurdi. Tenim que, per exemple, una noia que es diu Anna, de 17 anys, se l'emporta el jutge Rostegoi de Lancre, que és l'encarregat del rei de depurar la regió, i les acusa de bruixeria. Les bruixes en aquell moment, bueno, les noies, les cremaven vives, despullades, als ulls de les següents que cremaven. O sigui, era realment una tortura bastant increïble. I real, la pel·lícula va de que el jutge Rostegoi té empresonades aquestes noies i les obliga a voler confessar què és aquest Aquelarre, aquest Shabbat que han fet, on està la cerimònia màgica que han fet amb el diable.
Justament, parlant de bruixes i de dones, coincideix amb la campanya que ha llançat la revista Sapiens aquí a Catalunya. No eren bruixes, eren dones, per reivindicar totes aquestes dones que van ser cremades o empresonades, acusades de bruixeria. Diuen les crítiques que la segona meitat de la pel·lícula és molt millor que la primera. Tot i així, destaquen aquesta banda sonora original, que és una joia, i com deies tu, tots els Goya que ha tingut, que són 5, són molts, són per qüestions tècniques, no? Té una factura molt cuidada, molt especial.
Sí, una molt bona producció darrere, és molt detallista, la cançó que ja veiem és com molt, s'enganxa molt, és tot el bucle aquest que canten com si fossin bruixes, i sí, també és un missatge reivindicatiu a la memòria històrica de les bruixes, d'aquelles dones que van ser cremades injustament.
Podem veure que l'Arre, Cineclub Vilafranca, ens deies.
Sí, avui és l'última sessió, les 20:15, I si no, la setmana passada ja va arribar a Netflix, perquè aquesta estrena ja ve de fa uns mesos, així que podem recuperar o avui la tarda o a la plataforma digital.
I una altra proposta, molt diferent.
Totalment. Dating Amber.
Una guía para hacer el amor.
¿Ya has besado a alguien?
Aún no.
¿Eres marica?
¿Quién lo dice?
Pues bastantes compañeros de la clase.
No. Saldré contigo.
¿Qué?
Una cita. ¿Vas a querer o no? ¿Qué cojones estás haciendo?
Sí, que...
¿Eres gay?
No soy gay.
Sí, lo eres. Y yo también. Si fingimos salir juntos, entonces nos dejarán en paz.
¿Te vienes a cenar mañana a mi casa? ¡Ponte algo femenino! Oh, Dios mío.
Eres el único chico del mundo con el que me alegro haber salido. No me toques.
Tranquila.
Dating Amber, com dèiem, un gir de 360 graus després de parlar d'Aquelarre. Ja heu sentit el to, aquest punt humorístic, fins i tot gamberro.
Sí, és una comèdia irlandesa que tracta sobre l'Eddie i l'Amber. A ell li agraden els nois, a ella les noies, i l'escola, els alumnes a vegades podem tendir a ser una mica males persones i es posen amb ells sobre la seva orientació sexual. Ja es perceben alguna cosa, llavors la tàctica dels dos per acabar amb aquests rumors és sortir entre ells. Sí, és una tàctica atrevida que... per frenar en sec els rumors, les bromes, totes les estones que et fan passar un mal moment.
Hi ha molta química entre els dos protagonistes i té una estètica molt colorista, la música també juga un paper molt important, com heu estat sentint. I he llegit una crítica que he pensat, mira, això és per apuntar-s'ho, aviam si es compleix o no. Diu, serà un clàssic teen, allò, teenager, a ritme de Britpop, ben aviat, a Cinemania. Li auguraven que perdurarà, no?, com a clàssic i retrat d'una època, aviam.
Oh, serà d'aquelles pel·lícules que trobarem a Filmin, també, per exemple, que és més un toc més clàssic, la plataforma, i sí que serà realment una pel·lícula pels anys posteriors, amb una reflexió sobre la societat i les edats més joves que... hi ha una influència tan bona com dolenta sobre els companys.
És una pel·li irlandesa i a mi m'ha recordat una mica, sobretot el to, una sèrie que hi ha a Netflix, també irlandesa i sobre adolescents, que es diu Derry Girls, que també té aquest punt gamberro i aquest humor diferent. Si us ha agradat la sèrie, em sembla que també us enganxarà la pel·li. I arriba el gran moment, catifa vermella, i anem a comentar una miqueta com van anar aquests Goya 2021 amb Antonio Banderas i Maria Casado al capdavant, una cerimònia diferent, atípica, mixta, per aquesta 35a edició de la pandèmia.
Sí, doncs començo dient que, per exemple, el Mundo llegia que l'ha deixat molt bé aquesta gala, per ells la millor que hi ha hagut fins ara, perquè ha estat diferent, però, per exemple, comenten així, podem una mica d'humor, que ha acabat abans d'hora. I això ja és un gran què, perquè les gales són molt llargues.
Es fan eternes, sí, i no cal.
I amb aquest format de trucada Zoom, sense gairebé cap públic, amb molts pocs participants a l'escenari, que sí, hi havia, que sé, una actriu basca que li deia al marit, vine aquí ja... que sortim ara, no sé què, un altre que sí puc començar a parlar ja pel Zoom. Aquestes coses ha estat poder un toc divertit i Antonio Banderas i l'altra presentadora...
La Maria Casado.
Molt, molt brillants gestionant la gala.
I a més hi havia vídeos de stars de Hollywood, que suposo que va ser una gestió del Banderas.
Sí, suposem que sí, perquè realment ha donat un toc més internacional, un missatge de tot el món del cinema, que també el cinema espanyol no està sol, tampoc.
Llàstima de la pífia, de la polèmica que han tingut aquells comentaris masclistes que es van colar pel canal de Facebook de la retransmissió de la gala. Sembla ser que rodarà algun cap i la Rosa Maria Mateo, que està a punt de plegar, li ha sortit un altre escàndol 4 dies abans.
No, realment van ser uns comentaris que no tocaven, que no haurien de ni d'existir ja. És una retransmissió estatal que no venia gens a lloc.
Anem al palmarès. Les Niñas ha arrasat.
Confirmat tot el recorregut que porta la seva temporada, amb premis en les categories principals com millor pel·lícula, direcció debutant, guió original, millor fotografia. La millor fotografia t'ho comento especialment perquè és la primera dona, la Daniela Cajías, en guanyar aquest premi.
Primera dona en 35 anys de història dels Goya, eh?
Sí, per això és un... Les Niñas trencant barreres com a debutant... Està destrossant tot. Després, ja vam comentar la setmana passada, la Àngela Molina, que va rebre el Goya d'Honor. Després, Adu, que venia amb un cartell molt potent, s'ha emportat almenys la direcció, amb Salvador Calvo. Mario Casas, per fi, s'emporta el Goya que venia tan buscant.
No en tenia cap, oi, encara?
No, encara venia amb l'etiqueta aquella de 3 metros sobre el cielo i per fi l'aconsegueix. Patricia López per Annie, que després comentarem una mica aquesta pel·lícula. Alberto San Juan per Sentimental, millor actor secundari, i secundària la Natalie Poza per La boda de Rosa.
Què t'has sorprès o quines curiositats destacaries?
Doncs, per exemple, Aquilarre, que venia amb aquest cartell, s'ha emportat el repartiment tècnic, la gala telemàtica, realment tenia com una mica d'allò de por que sortís bé o que fos avorrida, realment es veu que va ser molt dinàmica. Adu, que venia amb 13 nominacions... que podria estar el seu gran fiasco.
Ha punxat, sí.
Sent la sisena pel·lícula més vista de l'any, sols s'han portat aquesta estatueta. I Banderas i Casado, que han gestionat molt bé aquesta gala típica.
Hi ha altres pel·lis que també voldries destacar, no? Que potser no s'han endut cabezons, com li diuen al Goya,
exacte, sí.
Però que també paguen la pena.
Sí, són una mica recomanacions imprescindibles. Tenim, per exemple, la boda de Rosa, que és la Candela Peña, que està cansada com li està la vida i el tràiler mateix diu vull pitjar el botó nuclear i enviar per l'aire tota la meva vida. Em vull casar, que direu amb qui es casa, doncs amb ella mateixa. I aquí hi ha una mica intentar canviar la seva vida amb un toc i un guinyo, podríem dir així, cap a la... Després tenim Anne, que és totalment en euskera. Si us poseu el tràiler no s'entén res de res. És molt increïble, realment. I explica la història del que suposava ser una mare d'una noia radicalitzada a principis del segle al País Basc. Després tenim Uno para todos, que s'estrena el 14 d'agost.
Aquesta és la del David Verdaguer?
Sí, exacte. És una pel·lícula que convida molt a la reflexió al públic, ja que mostra el que ens passa amb els alumnes quan som més petits, tenim una connexió especial amb el professor i aprenem d'ell i ell aprèn de nosaltres.
I l'última?
I l'última és Sentimental, del Cesc Gai, que adapta una mica el format teatral amb una habitació amb Javier Cámara, Griselda Siciliani, Alberto San Juan i Belén Cuesta. Un repartiment molt bo que donarà molt de dinamisme.
Imprescindibles també d'aquests Goya. Marc Compte, moltes gràcies per portar-nos al cine amb majúscules fins a la ràdio i bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, benvinguts al flash informatiu de 11:45, en el que us parla Caterina Tallón. Comencem explicant-vos que la segona edició de l'Econnect, que impulsa l'Eugeni d'Ors, suma aquest any l'Escola d'Art Arsenal. Aquesta setmana ha engegat aquesta segona edició del concurs d'emprenedoria que impulsa l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca i que compta amb la col·laboració dels departaments de promoció econòmica i d'educació de l'Ajuntament i la participació de diverses empreses del territori. A més, en aquesta segona edició hi participen a banda de més d'una vintena d'alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors Nou, alumnes de l'Escola Municipal d'Art Arsenal. En la presentació telemàtica del projecte que es va fer el passat 9 de març, el regidor de promoció econòmica, Joan Manel Montfort, ha destacat el suport de l'Ajuntament a aquest projecte, que vol ser engrescador pels alumnes, promoure l'emprenedoria i la formació al mateix temps, que es potencia el lligam amb les empreses i la dinàmica de treball en equip entre els alumnes. El PP de Calafell exigeix a la trànsfuga Maite González que retorni l'acta de regidora. La marxa del PP de Calafell de la regidora Maite González ha desencadenat una guerra oberta entre qui fins ara era la portaveu del partit a l'Ajuntament i el president local dels Populars, Juanjo García. Després que la regidora acusés García de torpedinar el pacte de govern entre PSC i PP, utilitzant mitjans poc honestos, ara ha arribat la resposta de la Junta Local del PP. En una nota enviada als mitjans, el partit assegura que les decisions preses durant aquest mandat per González no han estat mai consensuades amb la Junta Local. Així acusen la regidora de negociar individualment el pacte amb el PSC, del qual se'n van assabentar assegurant pels mitjans de comunicació. En aquesta mateixa línia, des del PP de Calafell, critiquen que han estat tot el mandat sense saber res de les seves actuacions al consistori. De joves estudiants a Sant Cugat Sesgarrigues aquest dissabte per preparar el trànsit de l'Institut dels Estudis Superiors. Amb el propòsit de compartir experiències sobre el procés de passar de l'Institut als Estudis Superiors, aquest dissabte l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza una trobada de joves estudiants. Serà a partir de les 11 del matí al pati del Centre Cívic. La trobada comptarà amb el testimoni de joves estudiants universitaris i amb la participació de joves que aquest curs finalitzen la seva etapa a l'Institut. Per fer possible l'acte s'ha comptat amb la col·laboració de Pau Alzina, Maria Conesa, Aida Clos, Marcel Iglesias, Eloi Montfort, Jana Medina, Maria Miret i Gerard Rubió, tots ells del municipi. La trobada és de caràcter presencial i es respectaran totes les mesures de seguretat, incloent l'organització de l'espai per garantir el distanciament social i el control de temperatura en accedir al centre cívic. Adrià Ballart renova per una temporada amb el Noia. El manlleuenc Adrià Ballart continuarà sent una temporada més jugador del Noia, acord ampliable fins al juny del 2023. Després de la renovació, Ballart s'ha mostrat molt content. La renovació d'Adrià Ballart se suma a la de Xavi Costa, així com a la continuïtat de Roc Pujades i el retorn de Pere Avaries com a entrenador del Noia Freixenet de cara a la propera temporada. Ballart està afrontant la primera temporada sense dormir després que l'estiu passat arribés procedent del Voltregà, on va estar dues temporades. Abans i durant tota la seva trajectòria esportiva va jugar al Manlleu, on va debutar a l'Hockey Lliga la temporada 2016-2017, quan l'equip va aconseguir l'ascens a la màxima categoria estatal, després d'estar jugant una temporada a Nacional Espanyola.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El Com Gat i Gos, aquest espai de conversa amb el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Penedès, avui parlem de l'esterilització de gossos i gats, amb l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del CAT Penedès. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
L'esterilització és encara una qüestió una mica tabú a la nostra societat? Encara espanta una mica quan treus el terme?
Una miqueta encara, perquè bueno, sotmetre els animals de companyia a una actuació quirúrgica pues, pot suposar una miqueta de por, però hem de pensar en tots els beneficis que suposen per ells i hem d'intentar tenir-los esterilitzats, com ara anirem parlant.
I a banda d'aquesta certa reticència, d'aquestes pors, també hi ha molts tòpics, no?, al voltant, després ja hi entrarem, però hi ha com molts mites al voltant de com s'ha de fer, quan...
La veritat és que sí, que hi ha una mica de tot, eh? També és fruit de molta desinformació que hi ha al voltant, també fem molta comparació amb nosaltres, els humans, i en realitat no té res a veure, no? La veritat és que hi ha molts mites que cal enderrocar.
Avui enderrocarem tots aquests mites parlant d'esterilització. De fet, tu planteges com una qüestió de salut, per una banda, i de l'altra, de compromís social. Doble vessant que li dones.
Sí, perquè podem pensar que l'esterilització és un tema individual, individualista, no?, del nostre animal, però en realitat ho hem d'enfocar més de llunyanament i veure una miqueta que si tenim els nostres animals esterilitzats, no hi haurà encadellades que el que faran és augmentar l'abandonament, que al final la font principal d'abandonament és la de cadellades no desitjades. Per això és un compromís social, perquè estem ajudant el nostre animal per temes de salut, que ara parlarem, i també perquè és un compromís global. El que estem fent és lluitar activament contra l'abandonament.
A d'altres països no hi ha aquestes xifres d'abandonament tan altes que hi ha aquí?
Sí, sobretot el que és a Europa del Nord, hi ha una major conscienciació del que és el tema de l'abandonament. Aquí tenim unes xifres molt estancades, que la veritat es mantenen any rere any, i sembla que l'abandonament està molt a la nostra societat i no hi ha manera de treure-la. En altres països sí que és veritat que hi ha una altra conscienciació més desenvolupada.
Quan parlem d'esterilització, referida a gossos i gats, parlem d'una intervenció petita, mitjana, a què ens referim?
És una cirurgia, en el cas de les femelles, és més important perquè has de fer un accés intraabdominal, perquè el que es fa és treure ovaris i matriu. En canvi, en el cas dels gossos, bueno, que aquesta intervenció en les femelles és la ovario-histerectomia, que és la que més es fa, i en el cas dels gossos és una intervenció més externa perquè el que es fa és extreure els testicles.
I se solen recuperar ràpid i amb un tant per cent
tant,
alt de positivitat?
Sí, sí, sí.
Clar, normalment, que el quiròfan espanta, tant si hi has d'entrar tu com si ha d'entrar el teu animal de companyia.
A veure, sempre ho diem, una intervenció quirúrgica sempre té els seus riscos, evidentment, sempre. Per això sempre també recomanem una bona avaluació amb el teu veterinari abans de sotmetre qualsevol animal a una intervenció. Idealment fer una bona analítica i veure que tot estigui bé. Però realment nosaltres al CAT cada any fem moltíssimes esterilitzacions, com ja hem dit moltes vegades, i realment van totes molt bé. Algun cas hem tingut, perquè sempre hi ha alguna reacció a l'anestèsia, però molt, molt rarament, i potser hi ha alguna malaltia de fons. Però realment són cirurgies que es recuperen perfectament a les 24 hores i han de rebre una medicació normalment durant 5 o 6 dies simplement perquè no s'infecti i portar aquell conus tan desagradable per ells, però que al final pobrets inclús s'acostumen. Però la recuperació és molt, molt bona i molt ràpida.
Ara parles de la part física, quan parles de recuperació, i la part emocional, que aquí també hi ha angúnia, suposo, per part del propietari. Aquell gos, aquell gat, aquella gata, tornen a ser els mateixos d'abans?
I tant. Tenim tendència, ja ho he dit abans, a comparar-nos, no?
A humanitzar,
sí,
no?
A humanitzar, no? A pensar que els sentiments que tenim nosaltres són els mateixos que tindran ells, però ells tots aquests aspectes tan psicològics, no? No els tenen. Aleshores, el gos és el mateix, les característiques comportamentals, la gran majoria són genètiques, no depenen de les hormones sexuals, que és el que tu estàs traient en gran part en el moment de l'esterilització. Per tant, no hem de tindre por perquè el nostre animal serà el mateix. Únicament tindrem un comportament diferent, no s'activarà tant quan veu, per exemple, un mascle, no? Capisme per anar a fer munta, les femelles no tindran més el cel, i aquest tipus de canvis, però al final són canvis positius.
Anna, per què recomaneu tant i tant insistentment que s'esterilitzi?
Com ja hem dit, ho recomanem principalment perquè és la major font d'abandonament. Realment és d'on venen aquests animals abandonats. Aleshores, hem de pensar que aproximadament un 40% d'aquests animals abandonats troben casa, troben adopció. Altres es van quedant any rere any als centres d'acollida. I també hem de pensar que més d'un 80% d'aquests abandonaments que tenim any cada any provenen d'animals amb propietari. Aleshores, cal molt que ens ho rumiem bé i que esterilitzem els nostres animals per no fomentar encara més els grans números d'animals abandonats que tenim.
Però, en teoria, els animals no poden criar, no?, indiscriminadament. Què diu la llei?
La llei de benestar animal, de protecció animal, ho diu ben clar, que tu no pots fer una cria descontrolada. Has de tenir uns requisits legals, com són el de tindre un nucli zoològic, tots aquells cartells que trobaven abans, no?, a molts centres veterinaris de pues, mi perrito busca novia, no? Pues, clar, tot això no és legal. Totes aquestes pràctiques no es poden fer. Si tu vols fer una cria d'animals, de gossos o de gats o de fures, has de complir uns requisits que te'ls ha de donar el teu ajuntament.
Per tant, com a propietari particular, com a família, pots permetre el teu gos o gat que criï, però has de complir aquests requisits.
Exacte, has de complir requisits que no te'ls donaran fàcilment.
No és fàcil.
No, perquè estem parlant d'uns números i és un requisit de més de residències canines, de centres de cria, i normalment estem parlant d'animals que es crien per la seva transacció o venda. Sí, sí. Aleshores, clar,
per tant, la llei no es compleix en absolut.
No es compleix. Tampoc es compleix, ja sabeu, ho hem dit moltes vegades i ens farem molt pesats, que els nostres animals haurien d'estar tots identificats amb el microxip, i això tampoc s'està complint. Per això val la pena anar repetint-ho tot això, perquè a vegades també ho fem des del desconeixement total.
Has començat dient que és bo esterilitzar i que s'ha de fer per dues qüestions, una salut i l'altra compromís social. Parlem de la salut del nostre animal, del nostre gos, de la nostra gossa, gat, gata. Per què dius que li millorem la salut? De quina manera? Si l'estàs extirpant uns òrgans, no?
Sí, realment s'han fet molts estudis al respecte i el que s'ha vist és que s'allarga la vida del nostre animal. En el cas dels mascles, s'allarga un 18% més la seva vida total, és a dir, de 1 a 3 anys més, i en el cas de les femelles, un 23%, és a dir, pot viure 3 o 4 anys més. Aleshores, per què? Per què és això? Pues perquè hi ha moltes patologies que estan relacionades directament amb temes de les hormones, com són, per exemple, infeccions de matriu, que són molt greus. També tenim hèrnies, tenim molt tipus de càncers mamaris, càncers prostàtics, tenim hiperplàsies vaginals, tenim molts problemes de salut que en el moment que tu has portat a terme una esterilització i com abans millor, això és molt, molt important remarcar-ho, tens molta menys probabilitat de que el teu animal acabi patint aquests problemes. Però insistim, sempre s'ha de fer un assessorament previ, perquè el teu veterinari és qui coneix com és l'estat de salut del teu animal i sempre s'ha de fer una analítica i estudiar bé abans de sotmetre'l a una cirurgia.
I aquestes malalties afecten indistintament gossos com gats?
Sí, estem parlant de malalties que es donen tant en gosses com en gates, sobretot en el tema dels càncers mamaris. Sí que és veritat que, per exemple, la gata, el 90% dels càncers mamaris són malignes. La gossa no és un percentatge tan elevat. Per això és encara més important esterilitzar-la i abans del primer cel és ideal. Però totes aquest tipus de patologies són comuns tant en gats com en gossos.
Deies una cosa que vull que hi entrem més a fons, que per què és important eliminar aquests comportaments que s'associen a les hormones sexuals? Parlaves de l'escapisme, va per aquí la cosa?
Sí, també hem de pensar que el primer motiu d'abandonament, com ja hem dit moltes vegades, és les cadellades. I el segon, tercer més o menys, és el tema dels problemes de comportament. Aleshores, hi ha molts problemes de comportament que estan associats al tema hormonal. Per exemple, el que dèiem, no, escapisme, sobretot en el cas dels mascles, si estan sencers, s'escapen per buscar femelles. I durant aquest escapament doncs, pot passar de tot. El poden atropellar, es pot barallar i tot això poden suposar problemes greus de salut. També estem parlant de contagis de malaltia, per exemple, en el cas dels gats, hi ha les malalties víriques més importants, que són la leucèmia o la immunodeficiència felina, que tant una com l'altra es contagien per relacions sexuals, no? Aleshores, si tu aquests animals estan esterilitzats, és una via de contagi que et pots tallar. O també el que parlàvem, no, de processos neoplàstics com el càncer mamari, que com abans esterilitzem les gosses, pues, abans ho podrem millorar, tot això.
I també treus agressivitat en aquell animal?
Treus agressivitat, però això és una cosa que m'agradaria deixar molt, molt clara, perquè sempre abans, en el passat, hi havia gent que, ai, el meu gos té certa agressivitat, i pues, el castrem i ja està. Depèn de l'agressivitat, perquè hi ha tipus d'agressivitat, per exemple, agressivitat per por, que no, és millor no castrar el gos si és molt jove, perquè la testosterona està associada a que li dona un comportament una miqueta, no és tan tímid aquell animal, i milloraria. Però després també, sobretot, és funcional en el cas d'agressivitat interespècie, és a dir, quan es baralla amb altres gossos. Aquí sí que la castració té un efecte. I també té molt d'efecte en el tema del marcatge amb orina, que també està relacionat amb les hormones sexuals. Aleshores, com abans castrem aquests gossos, abans millorarem aquests problemes. I també tenim altres problemes com de major nerviosisme, udolen, el marcatge d'orina, jo crec que és dels més importants de tots.
Una creu si aquell animal és urbà, no? Si convius amb ell a la ciutat.
Clar, sí, és important. Perquè, i sempre insistim que com abans esterilitzi millor, perquè si tu tens un animal que fa marcatge amb orina, si trigues molt temps en esterilitzar-lo, aleshores l'animal agafa un comportament après. I aleshores, encara que el castris, l'acció de la castració no serà tan evident com si l'hagués castrat de més jovenet.
L'Anna Martínez ens està donant tota mena d'arguments per esterilitzar gossos i gats, però encara n'hi ha un altre que també és important, i és l'argument econòmic. Tot i que, a priori, clar, has de fer una inversió per esterilitzar aquest animal, però a la llarga acaba compensant la inversió?
Al principi ens pot semblar un procediment una miqueta car, no?, quan demanes un pressupost. També cal dir que hi ha moltes campanyes actives a lo llarg de tot l'any, que hi ha molts centres clínics que fan campanyes i val molt la pena. Però, com ja hem dit, hi ha moltes patologies, com la piometra, que és la infecció de matriu que parlàvem, les mossegades, les fractures, el traumatisme... Tots aquests problemes, al final, són patologies molt cares. Perquè, bueno, per exemple, una fractura, pues, has de fer moltes proves, has d'operar-la, podem estar parlant de molts diners. Aleshores, al final també, si nosaltres hem esterilitzat el nostre animal, serà un tema que quedarà cobert i que en aquest sentit tindrem un estalvi per la nostra butxaca.
Dèiem a l'inici d'aquesta conversa que encara és una mica tabú aquesta qüestió, que fa certa angúnia, que espanta, i que està també revestida de molts tòpics i moltes llegendes urbanes. I ens has dit, les desmuntaré. Doncs vinga, una a una. Quines vinga. Són les principals?
Bueno, hi ha bastantes, però bueno, sí. Intentarem dir les que s'escolten més vegades. Per exemple, hi ha molta gent que ho diu, no, bueno, no esterilitzem la gossa, almenys que tingui una cadellada que és bo per elles. I clar, això no té cap sentit, no té cap base científica. Realment no té cap benefici per una gossa tindre cadells, per la seva fisiologia ni per res.
I això ho havia sentit molt, en l'ambient rural.
Sí, es diu molt, però no té cap,
no té
cap base científica.
Ni,
bueno, són d'aquestes llegendes que es van dient i al final dius, bueno, potser, però no té cap. I a més hem de pensar el que dèiem, que si la deixem tenir almenys una cadellada, què faràs amb aquella cadellada? Perquè, clar, per exemple, una gata a l'any pot tenir 12 gatets. I 9 anys després, més d'11.000 pot generar. Aleshores, clar, estem pensant que aquella cadellada se't descontrolarà el futur que pot tenir cada un dels cadells.
Clar, no són només aquells 5-6 cadells, has d'anar multiplicant.
Això mateix, tu els pots regalar, el típic que es fa, no? Però tu no saps amb aquella persona que va, doncs, si acabarà també abandonament, si també acabarà prenyada, no es pot controlar, és molt incontrolable. Per això el millor és esterilitzar i no té cap sentit que deixar-la tenir una cadellada perquè no té cap benefici.
I molt en aquesta línia hi ha un altre tòpic també molt estès, que almenys la gata, abans d'esterilitzar-la, hagi passat un primer zel. I això recordo fa molts anys que vam fer amb la nostra gata.
No, tampoc té cap base científica.
I va ser un zel terrorífic.
Sí, a més és que és inaguantable perquè tu intentes dormir i està allà miolant i no... No, a més és el que hem parlat abans, pel tema de l'efecte de prevenció del càncer mamari, és molt important esterilitzar la gata abans del primer cel. Aleshores, clar, en aquest sentit estem fent tot el contrari a la prevenció en aquest tipus de patologies. I en gats realment s'han fet molts estudis i sí que no hi ha cap contraindicació en fer l'esterilització juvenil. No passa com el que hem parlat abans dels gossos, de les hormones, gossos porucs, no. En el cas dels gats no hi ha cap problema en esterilitzar els gats. De fet, nosaltres al CAT esterilitzem els gats a 3 mesos d'edat.
En 3 mesos ja es pot
fer. Sí, si són animals de colònies, que ja els tens allà i no són per adopció, perquè no tenen el caràcter per donar-los una adopció, doncs ja els esterilitzem i els tornem a alliberar. I no hi ha cap contraindicació per fer-ho.
Quins altres tòpics o llegendes urbanes sentiu sovint?
Sí, també hem escoltat el típic, no?, de que si es castren, perden molt l'instint de protecció. Clar, l'instint de protecció, com ja hem dit, és un caràcter de comportament que està lligat a temes genètics, no a temes hormonals. Aleshores, si nosaltres esterilitzem el nostre gos, gossa o gats, serà el mateix, tindrà el mateix instint de protecció que qualsevol altre.
Això no sé si és tan tòpic, com que sí que hi ha una base i l'experiència ho demostra, és que els animals castrats s'engreixen més fàcilment, oi?
Això sí que és veritat.
Això
és una part que pot ser negativa, al igual que també pot haver-hi temes d'incontinència urinària en el cas de les femelles, però estem parlant d'uns percentatges molt baixos. I realment, si tenen un problema de sobrepès, pues, tenim solucions. Hi ha dieta, pinso de dieta, més exercici, vull dir que hi ha alternatives fàcils de portar a terme. I en el cas de les incontinències, moltes vegades són transitòries. Aleshores, realment val la pena. Al final fas un balanç, no?, dels inconvenients, els avantatges, i al final ja veieu que val la pena.
En cap moment, Anna, d'aquesta conversa has diferenciat entre mascles i femelles, perquè sembla que és com més prioritari esterilitzar la femella, que és la que et porta el problema a casa, i els mascles, mira, però tu en cap moment has fet aquesta distinció,
no,
que és més popular.
La veritat és que sí, ens trobem molt, per exemple, en temes de colònies de gats, que ens diuen els alimentadores, ens diuen, bueno, casteu només les femelles, dic, però és que no, és com fer la feina a mitges. Realment són tan importants per el tema d'abandonament, tots tenen una miqueta el mateix número de culpa, no?, entre cometes, perquè tant les femelles que es queden prenyades com els mascles prenyaran femelles, vull dir, al final tot ve del mateix puesto i no cal diferenciar. Hem d'esterilitzar tant els mascles com les femelles, no cal només anar a les femelles. És una altra llegenda urbana que potser també està molt estesa.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Recapitulem, doncs, tots són beneficis, no?, el teu parer?
Jo crec que sí.
Els inconvenients són poquíssims, 0,01.
Ja et dic, hi ha alguna patologia, com hem comentat, del tema de comportament. Sí que és veritat que s'han fet estudis en algunes races grans, de temes d'alligraments creuats, però són estudis que encara no estan ben basats i no es poden prendre seriosament, perquè s'han fet en unes races molt determinades. Aleshores, sí que és veritat això, que en cas de gossos, gosses que tinguin una miqueta de por, pues, allargar una miqueta més l'edat de l'esterilització cap a l'any, com a molt. Però esterilitzar s'han d'esterilitzar, això segur, perquè ja veieu tots els beneficis que comporta.
I quina inversió representa? Perquè hem parlat d'aquest cert cost econòmic que, segons tu, acabes amortitzant, perquè t'ho estalvies per una altra banda, però de quines quantitats parlem?
La veritat és que no sé si t'ho sabré dir, perquè clar, jo com estic treballant al CAT, però, i a més el preu és lliure, el preu del el Col·legi de Veterinaris no ha imposat un preu general, però més o menys estem parlant, un gat pot anar entre de 70 fins a 110 euros, una castració, la gata pot estar entorn als 150-200, i ja els gossos pues, depèn de la mida. Com més gran, més anestèsia i bueno, una mica més encarit, però més o menys una gossa pot estar entorn als 300-400 euros i un mascle pues, entorn als 200. Més o menys, la veritat us dic preus així una miqueta per altres companys, no, que anem parlant i em van dient, i ja us dic sobretot aprofitar quan hi hagi campanyes. Per exemple, la Fundació FADA fa una campanya durant tot l'any i hi ha moltes clíniques veterinàries que estan adscrites a aquesta campanya, però independentment hi ha moltes clíniques veterinàries que també fan campanya pel seu puesto.
Anna Martínez, gràcies per haver-nos acompanyat avui, tot conversant al voltant dels peluts i dels gats, amb aquest Com gos i gat. Ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Volejava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu.
Nosaltres acabem ja al matí aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres i tanquem setmana, tanquem paradeta, per tant comencem d'alguna manera el cap de setmana, tot i que ara ens hi posem a preparar aquesta setmana vinent. I volem acabar en clau cap de setmana i festius, i quina millor manera que acudir a la Pegatina amb aquesta guspira. Ens plantem a les 12. Gràcies i bon cap de setmana.
No era per mi. Era per abans d'ahir. Pa, 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 ra, ra, pa, ra, ra, ra. Pa, 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 ra, pa, ra, pa, ra. Pa, 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 ra, ra, pa, ra, 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 ra. No vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.